Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents del debat de política general al Parlament que comença a 2:45. El president Salvador Illa farà balanç de l'obra del seu govern i exposarà els seus nous objectius. Està previst que faci un anunci sobre habitatge, que serà el tema estrella del debat, i es veurà quin tarannà mostraran els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, de cara a negociar els pressupostos que serien els primers de Salvador Illa. El govern descarta, per cert, endurir els requisits per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, com plantejarà Junts al debat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Aquest requisit deriva de la llei d'habitatge del 2007. El govern considera que és un requisit adequat. S'ha mostrat adequat tots aquests anys que ha estat implementat i en funcionament, i per tant, en principi i amb tota la prudència de no haver llegit el text concretament, no considerem que sigui una proposta adequada o necessària.
I aquest matí ha començat el tall de 16 mesos a l'R3 amb la petició d'ampliar la freqüència dels busos directes de la Garriga. A les 6 del matí han començat a circular els primers busos bidireccionals i també els que paren a totes les estacions. Des de l'Ajuntament de la Garriga, Meritxell Budó, l'alcaldessa, espera que es pugui millorar la freqüència a les hores punta.
Jo crec que tal com estava previst avui ha anat bé. L'únic que sí que és important i que cal destacar és el que et van dient totes les persones usuàries, no? Que s'hauria d'incrementar aquesta freqüència de pas i que haurien de poder ser cada mitja hora els busos.
I el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per regular l'ús medicinal del cànnabis a través de preparats estandarditzats pensats per oferir una alternativa terapèutica en casos de dolor crònic, epilèpsia greu i malalties com esclerosi múltiple, els efectes derivats també de la quimioteràpia. Des del govern destaquen que l'ús d'aquest compost ha demostrat beneficis i serà prescrit exclusivament per metges. I el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig contra la sentència del Tribunal Suprem que no els va aplicar la llei d'amnistia. La votació ha estat un cop més, ha mostrat més un cop més la divisió dins del Constitucional entre els magistrats progressistes i els conservadors. I l'òpera prima d'Eva Libertad, Sorda, ha estat nominada al Premi Lux del Cinema Europeu. El Premi del Públic de Lux és una iniciativa conjunta del Parlament Europeu i l'Acadèmia Europea del Cinema en col·laboració amb la Comissió i busca esdevenir una iniciativa de foment de diàleg i implicació entre la política i el públic a través del cinema.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 7 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens submergirem al fons marí per fotografiar-lo. Anirem fins a la Llotja de Tarragona per conèixer les últimes novetats. També ens portaran les notícies des del Club Nàutic de Sitges. Pujarem sobre una moto d'aigua per competir, anirem de regata i acabarem el programa d'avui parlant sobre horts urbans. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs tens raó. Bona tarda a tots.
De què tinc raó?
Que el dimarts és pitjor.
El dimarts és pitjor. Avui, Sílvia...
Estava dient a la Marina fora d'antena, dic, Marina, estic avui com si fos...
Com si t'hagués passat
dilluns,
un tren. Sí, sí,
sol
passar. Avui,
què?
Però, vull començar el programa.
Vinga,
a veure si algú ens escolta, algun científic, alguna persona que ho pugui ser. A Tarragona hi ha un misteri, des de fa uns dies.
Què em dius?
A les platges de Tarragona.
Ep, compta'm això.
I és que la gent que neda habitualment a les platges de Tarragona, i banyistes, que hi ha encara a les
que
platges de Tarragona,
bé.
Sí, que coneixo prou bé, surt amb picades. No saben si són puces de mar, que les puces de mar existeixen, però les picades són una miqueta més heavies que les de les puces de mar. I no veuen res, no veuen ni tentacles de medusa, no veuen absolutament res del mar. Així que si algú ens escolta i té una petita idea de què podria estar passant a les platges de Tarragona, doncs, que ens ho expliqui.
907 24 47 67.
Tarragona,
més fàcil.
Exacte, Tarragona Ràdio.
Tenim els companys.
I no és un cas aïllat, eh? Vull dir, hi ha diferents casos i he vist fotos i sí que és veritat que són unes picades una mica així.
No són aquests racs petitets que hi ha.
Això també s'ha dit, però clar, vull dir, és això, si ningú veu res, si ningú ha vist res dins l'aigua, no han vist ni tentacles, ni medusa, ni coses, és molt difícil saber el que, a veure, les puces de mar no es veuen, com us podeu imaginar.
Però clar, són petitetes.
Exacte.
Trobes la pessigada, però res més.
Exacte. Vinga, va, continuem, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a totes. Això que has dit ara, Marina, de les puces de mar, jo no tenia ni idea de que existien les puces de mar, primera notícia. Llavors, jo des d'aquí de Delta.cat no us puc ajudar massa en aquesta cosa que a Tarragona passa, però no puc ficar llum en este
moment. A la foscor, llum a la foscor, com diuen.
Sí, sí.
No pateixis, sí.
El Carles Porta.
Exacte, existeixen les puces de mar, piquen, i a vegades si heu sortit d'una picada a l'aigua i dieu, això no sé de què és, a veure, no fan mal ni res, piquen, doncs és una puça de mar. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé, millor que ahir, en general, en general d'allò millor que ahir. D'això, d'aquest misteri que teniu per Tarragona, primer s'hauria de veure si la picada és a dintre l'aigua, o és a fora, o és a la llongada, clar.
A veure, entren a l'aigua i surten amb picades, ha de ser dins.
Ha de ser dins, perquè el que està cert també, que a la vora de l'aigua, amb totes les alguetes que hi ha, i totes les d'allò, doncs a vegades hi ha rinxoles, hi ha mosquits, hi ha temes d'aquests que a vegades també et foten, vas a la platja i també et quedes plen de picades. No sé.
A Tarragona no tenim tantes alguetes, ja t'ho aviso, perquè els nostres fons marins han estat en la majoria de casos.
Pues pot ser alguna història de la petroquímica, alguna història d'aquestes, alguna substància.
Sí, també això també podria ser. És veritat, amb això no hi havien caigut, també podria ser. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda, companys. Doncs bé, escoltant aquí aquesta problemàtica que teniu per Tarragona, mira, jo et diré que no tinc ni la més remota idea del que pot ser, però t'oferiré una possible solució que t'agradarà, Marina. La solució,
a veure, endavant,
passa per posar-se un neoprè i s'ha acabat.
Ara.
Sí, clar, no, vull dir, jo a partir de l'octubre, passades les festes de Santa Tecla a Tarragona, jo ara ja utilitzo neoprè sempre.
Ah, veus.
Estigui l'aigua a 24 graus o estigui a 30, jo ara, a partir de l'octubre, neoprè sempre. És algú així, i fins Sant Joan. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, mira, aquí escoltant-vos amb això de les puces i els polls i aquestes coses. No, jo tampoc no en tinc ni idea d'aquests animalets. Jo només sé, mira, la meva aportació en aquest cas seria revisem totes les seccions que hem fet de mites i llegendes del nostre mar, perquè ves que no sigui algun personatge de llegenda o
alguna bèstia.
Ah, exacte, alguna bèstia, alguna història d'aquestes mitològiques que ara tregui el cap per Tarragona i això provoqui les picades.
També podria ser, també és una altra opció. La veig més complicada, seria bonic, perquè tindríem una primícia bastant important, però sí, clar, també podria ser.
Podria.
Va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Ajuntament de Tossa de Mar alerta del mal estat de la muralla medieval del poble, Sergi.
Doncs sí, Marina, el consistori tossenc que ha posat el crit d'alerta sobre el deteriorament de la muralla medieval que envolta la Vila Vella de Tossa, l'únic recinte històric emmurallat que es conserva a tot el litoral català. La muralla pateix seriosos problemes i desperfectes, entre els més visibles, despreniments de les roques a la banda marítima, esquerdes i també despreniments a la torre d'aleshores. També s'han detectat corrents d'aigua d'origen desconegut que poden afectar els fonaments d'aquesta estructura defensiva. Vista la situació, l'Ajuntament impulsarà la redacció d'un pla director de conservació i usos. Aquest document ha de marcar les línies de les actuacions tècniques necessàries i també ha de definir els futurs usos del recinte. Un altre dels entrebancs administratius és que fins ara el monument no consta com a propietat de l'Ajuntament al registre. El consistori tot just acaba d'iniciar els tràmits per regularitzar-ho. Aquesta mateixa setmana, tècniques de la Generalitat visitaran la muralla per tal de poder consensuar les primeres accions.
Torroella de Montgrí i l'Estartit presenten el seu model de turisme regeneratiu.
Doncs sí, ho han fet a la trobada internacional celebrada a Montpellier, a França, al sud de França. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, ha intervingut en una sessió dedicada a mostrar les experiències innovadores que promouen un turisme precisament compromès amb el territori i el seu futur. A la sessió s'hi han reunit experts i representants institucionals de diversos països. El debat ha posat en valor com aquest model turístic pot contribuir a restaurar els ecosistemes, reforçar el teixit social i generar valor durador pels territoris que rebran els visitants. A diferència del turisme sostenible, el model regeneratiu no només busca minimitzar els impactes negatius, sinó que també pretén retornar més del que rep, millorant l'entorn natural, social i cultural. L'alcalde ha subratllat la importància de la conservació marina i el patrimoni cultural, destacant el paper del Parc Natural, el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter com un dels pilars de la destinació responsable i educativa. La delegació de Torroella de Montgrí i l'Estartit també ha assistit a les altres sessions de trobades. S'hi han abordat també temes com la necessitat de comunicar bones pràctiques, la pressió ambiental sobre els territoris o la cooperació per adaptar el turisme al canvi climàtic. En el marc d'aquesta jornada també s'ha fet un homenatge a Josep Capellà, el consultor turístic i regidor de l'Ajuntament, que va morir el passat mes de juny. Durant més de 30 anys, Capellà va ser un dels impulsors del model de turisme sostenible i una figura clau en el projecte Green Chons en aquest municipi.
Baixem ara cap al Delta de l'Ebre. El GALP Mar de l'Ebre impulsa una campanya per fomentar el relleu generacional i donar a conèixer les oportunitats laborals del sector marítim pesquer Sel.
Sí, Marina, el grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre ha presentat a l'Ametlla de Mar la campanya Treball al Mar, descobreix una feina en futur, una iniciativa que vol posar en valor el sector marítim pesquer com a àmbit professional amb oportunitats reals d'ocupació i assegurar-ne el relleu generacional. Eva de l'Amo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
El GALP de l'Ebre ha impulsat una campanya per fomentar el relleu generacional en el món de la mar. Ahir a la tarda es va portar a terme una formació adreçada a aquells professionals que estan en contacte amb els estudiants per poder-los explicar totes les possibles sortides que tenim en el món marítim relacionat amb la pesca i els sectors que hi ha al voltant.
La jornada ha inclòs una sessió formativa adreçada a persones interessades a incorporar-se al sector, a càrrec de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya i de Plàcton Divulgació i Serveis Marins, dues entitats amb una àmplia trajectòria en la formació i divulgació en l'àmbit marítim pesquer. La formació ha permès donar a conèixer els itineraris professionals, els requisits formatius i les sortides laborals existents al sector. Aquesta campanya s'emmarca en una acció conjunta dels 5 GALP pesquers de Catalunya amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aquicultura. La iniciativa inclou materials gràfics, accions informatives i activitats de difusió per tot el litoral català, amb l'objectiu de donar visibilitat a les múltiples sortides professionals del sector. Per a més informació sobre la campanya i les oportunitats laborals al sector marítim pesquer, es pot consultar la pàgina web del GALP Mar de l'Ebre o contactar amb les oficines de l'entitat. Thank you.
El Consorci d'Aigües de Tarragona reduirà un 10% el consum elèctric per bombar l'aigua des de l'ampolla.
El Consorci d'Aigües de Tarragona ha posat en marxa 6 nous variadors de freqüència d'alta tensió que permetran reduir un 10% el consum energètic de bombar l'aigua del minitransbassament de l'Ebre des de l'ampolla. Les 6 bombes de l'estació potabilitzadora del Baix Ebre s'han vinculat als nous equips que regulen i moderen la velocitat dels motors segons les necessitats d'energia de cada moment. Els variadors de freqüència milloren l'eficiència energètica del sistema per subministrar aigua potable de CAT i allarguen la vida útil de la maquinària, ja que evita pics de corrent i estrès mecànic i tèrmic. El projecte ha costat 1,8 milions d'euros i s'ha finançat amb el PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua.
Cap a les costes del Garraf. Vilanova té aquests dies en el seu calendari una doble cita gastronòmica amb la que vol situar els seus productes de proximitat i la seva cuina com un atractiu turístic més de la ciutat. Des de la setmana passada, alguns restaurants vilanovins estan donant forma a la campanya Plats de Llotja, Carles.
Doncs així és, Marina, cuina i patrimoni mariner, amb el peix de la confraria de Vilanova. És el binomi que articula la primera edició de la campanya Plats de Llotja Vilanova, en la que 13 restaurants de la ciutat posen a les seves cartes plats que tenen el peix de proximitat com a principal ingredient. Això vol dir plats típicament mariners i d'altres no tant, però sempre amb la voluntat de destacar i reforçar la qualitat del peix que pesquen els pescadors de Vilanova. La ruta gastronòmica Plats de Llotja va començar el 25 de setembre i acabarà el proper 12 d'octubre, coincidint amb el cap de setmana en el que la ciutat acollirà la quarta edició del Gastrofesc, en el que el producte de proximitat també en serà protagonista. L'Associació de Gastronomia i Turisme ha presentat el que és la primera edició de Plats de Llotja i la quarta edició del Sant Miguel Gastrofest. Totes dues propostes tenen una vessant lúdica pel que representa com a oci gastronòmic, però a la vegada també s'utilitzen sobretot per posar en valor el peix de proximitat entre els restauradors. Ens ho explica Òscar Teruelo, president de l'Associació de Gastronomia i Turisme. L'escoltem.
El que volem és posar en valor el peix de llotja dins de la restauració, que estiguin en contacte directament la restauració amb la llotja, amb el producte, per aconseguir un turisme gastronòmic.
Tots dos certàmens tenen també el suport de la Generalitat a través del grup d'acció local pesquer de la Costa Central, també de Vilanova, que veu en ells una altra manera d'allargar la temporada turística. Es compta molt amb el potencial que té la ciutat pel que fa a turisme gastronòmic, convertint la cuina marinera en un atractiu més que situï la població també com a destí gastronòmic. Plats de Llotja i Gastrofest ajuden a desestacionalitzar el turisme a Vilanova. Ens ho explica Anna Rivera, regidora de Projecció de Ciutat i Promoció Econòmica.
Anar més enllà de l'activitat econòmica pròpia de l'estiu, que és de juny a l'agost, i avançar-ho i postergar-ho. No? Així començàvem, doncs, amb la Setmana de la Gastronomia, el cinema, el plat, el maig, i acabarem ara, doncs, el novembre amb Plats de Llotja i Gastrofest.
La quarta edició del Sant Miguel Gastrofest serà els dies 10, 11 i 12 d'octubre al Museu del Ferrocarril. Es presenta com una fira en la que, a més de tastar diferents plats, es pot participar de l'aula de cuina i de tastos amb ambient musical. Gastrofest i Plats de Llotja compten per primera vegada amb una nova figura, la de la padrina, que en aquest cas serà la periodista gastronòmica vilanovina Trinitat Gilbert.
I Sitges ha volgut retre homenatge a 11 persones que van ser deportades als camps de concentració nazis.
Doncs sí, amb la col·locació de fins a 11 llambordes commemoratives conegudes com Stolperstein, Sitges ha volgut retre homenatge a aquests 11 veïns d'origen sitgetat deportats als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial. 5 de les llambordes s'han col·locat a les adreces on van viure a la vila, mentre que 4 s'han col·locat a l'ermita de Sant Sebastià, ja que les adreces d'aquestes persones ja no existeixen. Més endavant també se situarà una a la població de Garraf, mentre que l'onzena anirà a Badalona, ja que és on on la persona deportada hi va tenir la seva última residència a Catalunya. La instal·lació d'aquestes llambordes, les Stolperstein, és una iniciativa que forma part del projecte europeu impulsat per l'artista alemany Günter Demnig, creador d'aquestes llambordes que converteixen els carrers en espais de memòria viva i retornen simbòlicament les víctimes als seus llocs d'origen. Ha estat una jornada emotiva a Sitges, on familiars de les víctimes, així com membres del govern sitgetà, acompanyats també de l'alcaldessa, han participat en aquest acte d'homenatge.
Anem cap a les costes del Maresme. La primera regata de la Lliga del Llagut Català, que s'havia de disputar diumenge a Calafell, es va anul·lar per mal temps, Oriol.
Exacte. El dissabte al matí es va avisar els clubs participants, entre ells el club de rem d'Arenys, que havia entrat tramuntana a la costa del Baix Penedès i l'estat de la mar, amb onades de més d'un metre, havia fet prendre la precaució de donar la prova per suspesa. La presidenta del club de rem d'Arenys, Núria Rosales, explica que la regata es disputarà el 9 de novembre, per tant, no es perd, sinó que canvia de dia. Normalment, un llagut català pot suportar vent i onades de només entre 70 i 80 centímetres, i ha que feien més altes, amb una platja poc fonda i si s'haguessin pogut produir accidents, lesions i també trencades de rems.
La federació també s'ha espavilat una miqueta perquè temps enrere, bueno, anys enrere, no hi havia previsió en cas de que s'hagués de suspendre una regata per mal temps de tenir algun dia previst per fer una substitució. I aquesta vegada sí, amb la qual cosa no perdem una regata. Es mantenen els mateixos números de dies. I la regata que s'havia de fer aquest diumenge passarà el 9 de novembre. I bueno, en vez de ser la primera regata, serà la segona.
La primera regata, doncs, serà d'aquí a 3 setmanes a Amposta, el dia 26 d'octubre. Rosales espera que faci bo i que no passi res que faci suspendre la regata, ja que llavors no hi ha més marge de maniobra al calendari i es perdria una possibilitat de puntuar al campionat.
Només falta que aquella setmana plogui les Terres de l'Ebre, tinguin cobrir comportes o el que sigui, també ens l'anul·lin perquè baixa més aigua. Vull dir, com a mínim sabem que una l'hem salvat. Sí, no, llavors ja res, perquè el mes de novembre tindrem, cada cap de setmana tindrem una regata i ja no hi ha més dies. El cap de primer cap de setmana de desembre ja és el pont de la Puríssima i el cap de setmana següent ja és el campionat de Catalunya, amb la qual cosa ja ens quedem sense marge.
Un dels elements meteorològics de més risc en una regata són els llamps. Per això, quan hi ha nuvolada de tempesta elèctrica, s'anul·len les competicions de rem per garantir la seguretat dels bugadors.
El Parc de la Serralada Litoral ha obtingut la Carta Europea de Turisme Sostenible, una acreditació otorgada per Europarc que reconeix els espais naturals amb estratègies que equilibren la conservació, el desenvolupament econòmic local i l'experiència turística respectuosa amb l'entorn.
Exacte. El distintiu, vàlid per al període 2025-2029, es lliurarà oficialment el 19 de novembre al Parlament Europeu, a Brussel·les. La decisió es va fer pública després del comitè d'avaluació, celebrat el setembre, en què es va destacar especialment el treball en xarxa del parc amb entitats i ajuntaments des de l'any 2022. També es van valorar iniciatives com parcs i biblioteques naturalment i el programa gastronòmic Parc a Taula. L'acreditació arriba després de la visita de la verificadora europea del 7 al 9 de maig del 2025 i inclou un seguit de recomanacions que el parc haurà de tenir en compte fins a la seva revisió l'any 2030. El programa d'actuacions 25-29 del Parc de la Serralada Litoral preveu 25 mesures orientades a 10 grans reptes fixats per la Fundació Europarc. Entre aquestes hi ha l'ordenació de la mobilitat i dels fluxos de visitants, la creació d'espais de formació i la promoció de l'ecoturisme i del turisme regeneratiu. Les accions són fruit d'un procés participatiu d'un any i mig i es desenvolupen sota el lideratge de diferents entitats segons la seva especialització. Del Parc de la Serralada Litoral en destaquen turons com el de Galzeran, Sant Mateu o el Castell de Burriac i un patrimoni cultural que va des de dòlmens i restes ibèriques fins a ermites i castells medievals. La seva diversitat d'hàbits allotja més de 270 espècies de vertebrats amb presència d'esquirols, guineus i rapinyaires com l'àliga marcenca. A tot això s'hi afegeixen els camps de la vinya de la D.O. Alella que reforcen la identitat paisatgística i cultural d'aquest espai.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que un any més i coincidint amb la Setmana de la Salut Mental, les ciutats de Tarragona i Reus tornaran a acollir el festival SICURT, un dels festivals de curtmetratges sobre salut mental més consolidat i important de l'estat espanyol. Enguany el festival SICURT celebra el seu 10è aniversari amb un total de 383 curtmetratges rebuts, dels quals s'han seleccionat 25 i aborda diferents temes de salut mental com el desig, trauma, l'abandonament, el dol, entre d'altres. A més, per primera vegada es projectaran curts de tres categories: ficció, documental i animació. El psicòleg i director del festival, Jaume Descarrega, recorda com va ser la primera edició i també recorda que la van preparar 6 mesos.
La primera de les edicions la vam organitzar en 6 mesos i teníem molta por que realment la gent no reaccionés a la proposta, i ja llavors ens vam sorprendre molt perquè sí, amb poc temps de preparació i de poder fer-ne difusió, el resultat ja per la ciutadania, en aquest moment que es feia només aquí a Tarragona, va ser esplèndid, i això va ser el que ens va animar a seguir lluitant per poder-lo anar ampliant cada vegada més.
La programació del certamen s'allargarà fins dilluns vinent, 13 d'octubre, i la inauguració serà aquest dijous 9 d'octubre a les 7 de la tarda del vespre al Teatre Vetrina de Reus amb la pel·lícula guanyadora de 5 Premis Goya i 7 Gaudí. Totes les activitats són gratuïtes fins a esgotar aforament i es recomana anar amb prou antelació. I acabem el nostre repàs informatiu explicant que la imatge de veïns prioratins abastint-se en garrafes d'aigua podria repetir-se aquesta tardor si no plou. És l'avís que fa el Consell Comarcal del Priorat davant el baix nivell del pantà de Siurana per sota del 15% de la seva capacitat després d'un estiu poc plujós. Després del desembassament i la manca d'aigua dels últims mesos, la situació de cara a la tardor i hivern pot tornar a ser la mateixa, amb la incertesa de no saber com haurem d'afrontar aquesta temporada, que és precisament la que ens permet acumular aigua i garantir-ne per al regadiu i l'estiu, ha dit el president de l'ENS, Sergi Méndez. En aquest context, la plataforma en defensa del riu Siurana insisteix en revocar l'espoli del pantà per part del de Riudecanyes. A principis d'octubre, el pantà de Siurana se situava al 14,17% de la seva capacitat, el que es tradueix en el 1.732 hectòmetres cúbics d'aigua. Es tracta d'un escenari que arriba després del transvasament d'1,3 hectòmetres cúbics al pantà de Riudecanyes aquest estiu. Un buidatge que ha permès la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes tornar a regar després de 2 temporades de sequera. Per contra, l'empresa que ofereix rutes en caiacs pel pantà no ha pogut completar la temporada per falta de suficient nivell d'aigua, tal com ja ha passat en anteriors ocasions. Passat l'estiu, la incertesa torna a marcar les previsions de futur a curt termini. Ha estat relativament sec i no sabem tampoc com es presenta la tardor. Tornem a obrir aquest capítol d'incertesa, d'estar pendents per una banda de la pluja i per altra de les decisions que prengui la comissió de desembassament respecte a la poca aigua que torna a quedar l'embassament del pantà de Siurana, assenyalen a l'Agència Catalana de Notícies el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez. Paral·lelament, fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua han apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que l'abastament d'aigua per ús de boca està garantit, mentre que la de regadiu es plantejarà un cop es convoqui la pròxima comissió de desembassament prevista per aquest mes de novembre. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar, per això ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt i molt plàcida, molt tranquil·la, perfecta per fer navegació les immediates hores, tant al costat de la costa com també en alta mar. I és que el vent serà molt feble, serà amb règim de marinades, per tant de brises, i també l'estat de la mar serà molt poc complicat. De moment, les immediates hores, un palet de tràngol encara a la Costa Brava, mar en fora, i és que encara queda la ressaca d'aquestes jornades de tramuntana i de provençal. Igualment, aquesta tarda ja aquesta mar també serà molt tranquil·la en aquesta banda, amb vent feble de xaloc i només amb alguns nuvolets, per tant sense pluges tampoc a les viles de la costa. Pel que fa al dimecres, continuarà aquesta tranquil·litat absoluta. Al matí, vent molt feble de Terral, bàsicament de Ponent o de Nord-oest, i també durant la tarda aquest vent tornarà a girar a marinada de xaloc o de llevant, fluixet, cops de vent de 25-30 km per hora com a molt. Per tant, ha estat a la mar encara de marejol o fins i tot mar plana al matí. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. La veritat és que de moment parlem de força calma en aquesta xarxa viària, les principals carreteres i autopistes catalanes. Per comentar alguna cosa, entre la lateral de l'autopista AP7 sí que presenta un quilòmetre de lentitud, aturades, tram de Barberà del Vallès en totes dues direccions. En aquesta zona de la B30 sempre hi ha més volum de trànsit, o també sempre hi ha més lentitud a l'autopista C58, baixant des del Vallès cap a Barcelona, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Vaja, com et deia, en general, la veritat és que a aquesta hora podem parlar de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Al principi del programa ho parlàvem, ara ens volem submergir. Aquesta setmana a l'Estartit es desenvolupa el Mundial d'Imatge Submarina. Entre el 6 i el 12 d'octubre s'hi reuniran especialistes de tot el món que competiran en fotografia, fotografia inclusiva i vídeo dins el Parc Natural de les Illes Medes. Sergi.
Sí, Marina, un espai realment únic que crec que serà un privilegi per tots aquests participants. Avui per parlar-ne tenim aquí en directe el seu director, el director del Mundial, l'Albert Batalla, i membre també de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Albert, benvingut aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, què tal?
Primer de tot, ja sabem que teniu molta feina, que són uns dies molt, molt intensos. Programa de Mundial que va començar ahir mateix dilluns. Explica'ns una miqueta quin és el programa o com es desenvoluparà aquest Mundial.
Mira, ahir vam començar, bueno, els esportistes porten més o menys aquí ja una setmana fent entrenos per conèixer la zona, perquè venen esportistes de 19 països diferents i llavors pues, venen, han vingut a la zona, o sigui, porten ja aquí més o menys una setmana. Ja va, es va donar ahir el tret de sortida, va fer l'acte d'inauguració ahir per la tarda, que vam fer un correcarrers i vam arribar a la sala polivalent d'aquí de l'Estartit, on es van presentar les banderes de tots els països i es va fer la reunió tècnica. Avui ha sigut el primer dia oficial, diguéssim, que han anat a l'aigua, que han fet dues immersions, una cap i mitja i una cap allà a les 11, i ara ja descansen i comencem el que ve a ser la competició oficial, comença demà, dimecres. I els dos dies de competició són dimecres i dijous.
Uh-huh. En la competició, hem explicat tres modalitats al principi, però explica'ns una miqueta aquestes modalitats i pels astronautes que baixem ara mateix i no coneixem el tema, com va el tema de qui guanya o qui no guanya, o competició, si és que n'hi ha, votacions, com va tot plegat?
Sí. Mira, hi ha tres categories de fotos, fan fotografia submarina sota l'aigua, i dintre de fotografia han de presentar una sèrie de fotos. Pots presentar des d'una foto macro, que seria com fer alguna cosa molt petita dintre del mar, o pots presentar un paisatge, o pots presentar un paisatge amb un bussejador. Hi ha com dintre de la fotografia hi ha diferents categories, però amb una sola categoria pots guanyar. Com guanyes? Guanyes amb un jurat a nivell mundial que rep les fotografies i les vota, i amb aquestes votacions ets campió del món d'aquella modalitat, per exemple, com hem comentat, macro. Uh-huh. Després tenim vídeo, i els de vídeo fan pel·lícules. Uh-huh. Fan pel·lícules amb històries de sota el mar. Les imatges són totes agafades aquí, i el mateix. Tenen, aquests sí que poden editar, els de fotografia no editen, són les fotografies tal qual surten sota l'aigua, no hi ha ni Photoshop, ni poden editar, ni res de res, està prohibit, i els de vídeo sí que editen perquè han de crear una pel·lícula. Les imatges que agafen aquí creen una pel·lícula. I després, per primera vegada a la història, hem aconseguit, impulsat per la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, el primer campionat del món de fotografia inclusiva, que funciona igual que la fotografia que hem parlat al començament, però amb persones amb diversitat funcional.
Això és molt important, no? O sigui, obrir també no només la fotografia submarina, que entenc que hi ha molta gent que amb diversitat funcional que la practica o part de gent, sinó que també puguin arribar a participar en un campionat.
Evidentment, no hi ha tanta gent que practica el busseig amb diversitat funcional, però la Federació Catalana recolza molt aquesta part disciplina o aquesta part social de la federació, i llavors què millor que no solament a bussejar, sinó a més agafar la càmera i poder arribar a competir.
I el tenir aquest escenari de les Medes, del Parc Natural de les Illes Medes, que us suposo que deu ser un luxe, no?, a l'hora de fer-hi un mundial.
La veritat que si es coneix la zona i l'illa és espectacular. La Reserva és una zona, tant la Reserva com la costa del voltant, és una meravella natural i un dels millors punts de busseig de tota la costa catalana. Dintre d'això, el parc, perdona.
No.
Una coseta. Dintre de la competició hem aconseguit també una altra cosa històrica, que és la primera vegada que es fa un campionat en contacte zero. Vol dir que els fotògrafs no es poden recolzar en cap part del fons marí. No poden recolzar-se. Ho han de fer tot en flotabilitat neutra i així reservar l'entorn marí. I aquest intent d'un parc natural i una reserva natural va ser un dels acords signats amb el parc natural per poder realitzar aquesta competició aquí.
És el primer cop que es fa aquí a les Illes Medes que s'organitza un mundial aquí?
Es va fer el 2005. O sigui, fa 20 anys.
20 anys, i ara repeteix.
I després a Catalunya es va fer, sí, es repeteix. I a Catalunya es va fer a Cadaqués l'any 86.
Perquè, Albert, quins països ens hi trobem? Quins països competeixen o d'on venen els participants?
Sí, mira, tenim des de Japó, passant per Cuba, Xile, Alemanya, França, Itàlia, tenim països com Jordània o Kuwait, per exemple, Egipte també, està per aquí, i Espanya, evidentment, que amb l'equip d'Espanyol tenim una representació catalana que participen en la disciplina de vídeo submarí, que fa un parell de setmanes va ser el campionat d'Espanya i són campions d'Espanya i seran representants de Catalunya dintre de la selecció espanyola.
Mm-hmm. Com s'organitza una competició d'aquest abast? Com pels organitzadors i per la direcció, per la teva part, com s'arriba fins aquí?
Bueno, això és a petita escala, perquè nosaltres som una federació esportiva que no tenim esport olímpic. Pues, mundial és com si preparéssim una mini-olimpiada, no? Perquè no, no arribem a ser una olimpiada, però seria la màxima competició esportiva que podem organitzar com a federació. Aleshores, pots imaginar-te que portem des de que la concessió va ser d'aquest campionat es va fer l'any passat, cap a l'octubre l'any passat, doncs portem això, un any sencer treballant perquè tot surti de manera correcta.
I amb tot aquest material que els que fan vídeo es faran aquests dies, s'arriba a fer, per exemple, alguna mena d'exposició, alguna mena de documental? Què se'n fa de tot aquest contingut que es crea precisament en aquest campionat?
Tot el contingut que es crea pertany als fotògrafs, evidentment, però la federació es queda una part. Tots aquestes fotos, no et donen totes les fotos perquè fan moltíssimes fotos. Diguéssim que la col·lecció que presenten al campionat se la queda a la federació i es fan exposicions d'aquestes fotografies, l'Estartit les farà servir per divulgació amb les escoles, també els vídeos també els tindrem penjats a les xarxes socials i després nosaltres tenim una, de tots els campionats i de totes les fotografies, tenim una base de dades molt gran on es pot consultar qualsevol fotografia.
I com hem d'imaginar...
Perdona, et tallo. Dic que el dissabte, per exemple, aquí a l'Estartit es fa el passe de fotografies i es diu el guanyador.
D'acord.
O sigui, es passen totes les fotografies, tots els vídeos, és obert al públic i aleshores, en aquell mateix moment, es sabrà qui és el campió del món de les diferents disciplines.
I què us heu trobat a l'Estartit? Suposo que en quant a la iniciativa del poble s'ha volcat amb el Mundial.
Una passada. La veritat que a l'Estartit sempre que estem aquí estem a casa i tot, des dels hotels, passant pel centre d'immersió, el propi ajuntament, tant el de Torroella com el de l'Estartit, encantats que estiguem aquí, molta ajuda a Ports de la Generalitat, al Club Nàutic, perquè estem fent servir la zona del Club Nàutic, també s'han portat molt bé amb nosaltres, estem encantats d'estar aquí.
I Albert, un aspecte més tècnic. Quin equip hem d'imaginar que baixen els bussejadors per poder fer aquestes fotografies submarines tan xules?
Si no heu vist mai un equip de fotografia, baixen una càmera normal, una reflex normal que podem tindre al cap, però la carcassa que porta aquella reflex, heu de pensar que és una carcassa bastant gran, com si fos de ferro habitualment, i són aquells que estan al voltant d'entre 30, 60, 70 mil euros.
Déu-n'hi-do.
Els flaços que porta, són flaços especials que han d'aguantar sota l'aigua, i tot el material que hi ha està preparat per anar sota l'aigua. Els últims 3 anys s'ha obert una categoria que és fotografia mòbil. Com sabeu, hi ha aquestes carcasses que es pot posar el mòbil dintre l'aigua, i per apropar una mica l'esport, perquè, clar, no tothom es pot permetre poder tindre una càmera d'aquest tipus, aleshores per poder obrir una mica més l'esport a més gent, diguéssim.
Precisament per això, des de la federació, us heu trobat que el que deies tu ara, no?, de les carcasses dels mòbils o fins i tot les GoPros, etc., en el cas del vídeo, han obert, no?, una mica més una categoria que abans estava... clar, les primeres referències les teníem del Jacques Cousteau, després vam poder veure altres documentals, però era com molt exclusiu això de baixar a fer foto i vídeo a Baix en Marc.
Sí, jo ja trencaré una petita llança pel nostre Jacques Cousteau català, que és Eduard Ametlla, que és la gran habilitat de Catalunya, i crec que és una persona que hem de pensar, quan pensem en busseig hem de pensar en ell. I sí, sí, cert, mira, fins i tot aquests dies aquí a l'Estartit tenim una exposició de càmeres antigues, i es poden trobar càmeres de Jacques Cousteau, com has parlat, o de l'Eduard Ametlla. Hi ha càmeres, tenim una càmera molt antiga que estava feta amb una olla a pressió.
Bon dia, Déu-n'hi-do.
Una olla, com la podeu conèixer, doncs, li van posar al cul de l'olla a pressió, li van posar un vidre, i aquest vidre porta com si fos a l'ull de bou d'un vaixell, doncs, molt semblant, amb tornillos, i dintre portava una càmera de filmar. Llavors, abans de posar-la a la cama, li donava el botó de play, tancava l'olla a pressió i la baixava sota l'aigua. Però sí, la pregunta que m'has fet, clar, tant la GoPro com els mòbils, ara poder posar el teu mòbil dintre d'una carcassa, sortir de l'aigua i poder-ho, amb la rapidesa de vida que tenim, de poder-ho pujar a la xarxa directament sense tindre que descarregar, això ha facilitat molt, evidentment.
I el que em comentaves abans, que serà el primer mundial o això que s'estableix aquest protocol del mínim impacte, no?, en el fons, de no ser agressius i de no tenir el contacte. En això suposo que també us heu anat adaptant, i en els últims anys, des dels primers anys de la fotografia, suposo que igualment que ha passat amb el busseig, no?, cada cop es tendeix cap a un busseig més responsable.
Sí, la societat en general ha canviat molt respecte a totes les actuacions cap al medi natural, i nosaltres busquem aquesta protecció del medi natural i amb la fotografia, perquè estàs fent una fotografia, pots despistar-te i no penses a l'entorn que tens. Busquem la perfecció en aquest aspecte on estem, i no solament quan estem a un parc natural, sinó en general, la fotografia i el busseig ha anat a aquesta perfecció en la frutabilitat i amb el respecte al fons marí.
I ara una pregunta, aquesta sí que és de principiants i de total desconeixedor, eh? Ens diuen a les esglésies, per exemple, o en monuments, no utilitzeu el flash, etc. En aquest àmbit submarí, hi ha algunes condicions on no es pugui utilitzar flash o s'hagi d'anar especialment en cura?
Hi ha diferents estudis que s'han fet, per exemple, a cavalls de mar, si li afecta el flash, i al final no hi ha afectació, però sí, sempre s'ha d'anar en cura, evidentment. Però això, el que et comento, fan estudis, eh? I no hi ha una afectació. És com si a nosaltres ens fan, o una persona, un model que li fan moltes fotos durant el dia, no li afecta, no s'acaba quedant sec, doncs el mateix passaria sota l'aigua, diguéssim.
I per anar acabant, Albert, la distribució d'aquests dies, com has dit, ara teniu els dies de competició, són pròpiament 2 dies, feu de matí i tarda o sempre feu tot que totes les sessions siguin en horari de matí?
Mira, avui hem fet el primer dia com de prova, diguéssim, no?, que ja estan tots els competidors, i ara mateix no sé quina hora tenim, però estan sortint ara de port, o sigui, ja han recollit tot el seu material i estan marxant. La idea és començar pel matí, comencem cap a les 8:30 i hauríem d'acabar cap a la 1:30, 2, i avui ja em sembla que ja són les 5, no? Crec, pues,
sí,
por ahí,
prop.
La idea és que fa la missa de matí.
Només siguin...
És el que fan, t'explico una mica. Sí, sí, sí. Fan, o sigui, ells agafen el vaixell 8 i mitja, sortim amb el vaixell, surten 5 vaixells. Són 100 persones, més de 100 persones que estan participant, 5 vaixells que van al punt d'immersió. Cada vaixell a un punt d'immersió diferent. Fan una immersió d'uns 90 minuts, és el que dura l'immersió. Tornen a port, els fa un refrigeri, menja una mica, fan un interval en superfície perquè han de netejar el nitrogen que hi ha en sang, i alhora tornen a marxar. Sí, el que passa és que avui, com era el primer dia, pues tothom, que si me falta això, que me falta és un dia com d'entreno per tots, tant per l'organització com per participants, llavors som una mica més flexibles amb l'horari. Però a la teva pregunta, normalment, en un dia normal, començaríem amb 8 i mitja i a les 2 de la tarda hauríem d'estar ja tot acabat.
I les previsions us donen uns dies correctes, no? Uns bons dies per fer aquesta foto submarina.
Sí, hem tingut un cap de setmana molt dolent amb molta tramuntana aquí, amb una dalt de 2 metres i pico, i avui tenim un dia espectacular, i demà i passat també donen uns dies molt bons, tant d'aire com de l'aigua que estigui neta.
Doncs, Albert, per la nostra part, moltes, moltes gràcies per ser aquí a la Randa Mar. Que vagi molt bé la competició, i aviam els resultats que en traieu. Aviam aquestes fotos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Igualment.
La Notillotja.
I ara volem saber què s'hi cou per la Llotja de Tarragona, quines són les novetats, si s'està pescant, si no, i si han rebut més notícies des d'Europa. Per això en parlem amb un armador que té barca, Paret de Fava, que n'hi diu molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Ara hem de dir que en aquests moments els pescadors d'arrossegament estan en veda.
Sí, sí, hasta el divendres, bueno, el divendres en teoria començaríem.
Perquè aquesta veda és per complir amb la quota, no?, que es va imposar des d'Europa.
Bueno, nosaltres ja fa anys que la fem. Nosaltres, a més dels 2 mesos que ens obliguen, aquest el fem. Fem un mes més, nosaltres. De Tarragona sempre ha sigut pionera amb les vedes, i nosaltres, com que tampoc no tenim dies, doncs mira, doncs fem un mes més. Ara els altres ports ja ho comencen a fer, també.
Per tant, per què vau decidir fer aquesta veda de mes?
Bueno, perquè tampoc no tenim dies. I tot i així, fent aquest mes de veda, tampoc no arribarem a final d'any.
No arribareu a final d'any?
No. Hi ha barques que només els queden 4 dies o 8 dies per treballar, encara que fem aquest mes.
I teniu esperances, però, que s'ampliï la quota, el nombre de dies que us deixen sortir a pescar? Perquè parlàvem amb companys de Cambrils i ens deien que aquest octubre esperaven rebre bones notícies d'Europa. No sé si vosaltres esteu en una situació similar, almenys.
Bueno, igual que ells. Totes les persones del Mediterrani estem igual, dependent del que ens diguin d'allí. Però, bueno, les esperances són mínimes. Avui al dematí hem tingut la dia i ens han dit que de moment res de res. Esperar a veure què ens diuen. Però ja et dic, la situació és bastant, bastant fotuda.
Per què són mínimes? O sigui, perquè de moment no hi ha notícies? Perquè creieu que les notícies no seran bones? O per tot una mica?
Bueno, l'esperança és poca, és mínima. Les notícies ja per mi seran gaire bones, no seran. Sí, com l'any passat al final et van deixar anar a pescar lliurement, vull dir, te van obrir 2 dies, enguany de moment les perspectives no són gaire bones. Perquè l'estat espanyol tenia una bossa de dies, i enguany ens han dit que en tenen molt pocs. No ho sé, esperant a veure què ens diuen.
Per què s'han vist reduït aquests dies, ho sabeu, us ho han explicat?
No, sincerament no. Ni ho sabem ni ho entenem.
El sector, vosaltres heu denunciat en més d'una ocasió que el sector està molt tocat, podríem dir-ho així, no?
Sí, sí, tocat i desesperant. Desesperant, és que si tu treballessis en un forat i diguessin només podràs vendre pa 2 dies, perquè m'entenguis. I els altres dies has de tancar, doncs és el mateix. I em diràs tu. I el problema és que el problema repercuteix a tothom. Els mariners, de tot, ja em diràs tu, si s'aqueixa que no hi ha relleu generacional ni res, qui ha d'anar a la mar si només pots treballar 6 o 7 mesos a l'any? No et segueix ningú, m'entens el que vull dir?
Teniu la sensació, a vegades parlant amb companys, ens diuen que la sensació és que es prenen decisions per, per les grans flotes que pesquen i no es tenen en compte les característiques de les flotes més mediterrànies, que són més petites.
Bueno, sí, sembla que treguin les lleis només per pas de llit. I si treu la llei pas de llit, te l'apliquen aquí, però és que totalment, és totalment diferent la manera de pescar. Suposo, no ho sé, és que amb això no sé què dir.
Com us trobeu vosaltres? Entenc que desanimats en aquest sentit.
Home, sí, la veritat és que avui al dematí tenim una reunió a la cara de la gent, amb les perspectives que tenim, pues, bastant tristos. Bastant tristos, et crec a dir, com estiríeu.
En aquest sentit, des de Cambrils també ens comentaven que ells patien per si arribaven abans de Nadal i no podien pescar. No sé si la situació aquí també és una miqueta el mateix, que és un Nadal és una data clau i arribaven amb por de no poder pescar i que no hi hagi gamba, per exemple, d'aquí del territori.
Pues és el més possible. A més, les barques que es dediquen a la gamba, a part del problema dels dies, tenen el problema de les quotes de la gamba que els han imposat, també. Vull dir, els hem ficat, doncs, hi hem ficat una quota que si ara, si la gasten ara, si ara donessin dies per Nadal i han gastat la quota de gamba, tampoc no podran pescar la gamba. Vull dir que tot és una normativa que està molt mal feta.
Creieu que s'hauria, de cara a aquesta problemàtica, es va donar a conèixer sobretot ara farà un any, a principis de gener de l'any passat, d'aquest 2025, millor dit, creieu que s'ha millorat o s'ha arribat a algun tipus de consens?
No, que va, al contrari. Si a principis d'any el primer que es donava era 27 dies només per anar a la mar. I en 27 dies em diràs tu com has de mantenir una empresa. La tinguis pagada o no la tinguis... Bueno, no és que no la tinguis pagada o no la tinguis pagada. És que com menges a casa teva. I encara, bueno, i ells van poder treure els dies de l'any passat, però bueno, és igual que tot i així no hi arribem. L'embarcació meva, per exemple, no arribarem ni a mitjans de novembre, no s'ha de plegar. Quan? I hi ha barques que... Ja t'he dit que hi ha barques que tenen 4 o 5 dies.
En total, quants dies haureu pescat enguany?
Doncs en teníem... És que cada barca és un...
Sí, sí, no, me refereixo a la teva embarcació.
Nosaltres teníem, doncs, me sembla que arribarem als 120 dies o 125 dies, com a molt. Si no se'n donen més. En teníem 114, ens han afegit 5, després me sembla que ens han afegit 5 o 6 més, doncs, ja el que et dic, entre 120 i 125.
No arriba ni a la meitat de l'any, vaja.
Que va. I això anem gestionant-ho. Mal que després ja no t'ho penses, si hi ha un pont, doncs fas pont, però no, tot i així no hi arribarem. No res, per Nadal menjarem sopes de farigola.
Home, no sé si sopes de farigola, però gambes que portin des d'altres punts, potser sí, no?
Sí, potser sí, però si no tinc quadres, no tinc quadres per comprar la gamba...
Sí, també, també, és un problema, també.
Sí, que sí.
També demanàveu que hi hagi una major planificació, creia que es donarà de cara a aquest any que hem de començar, el 2025, aquesta millora en la planificació?
Doncs no ho sé, de moment estem venuts. De moment estem venuts. Me sembla que a finals de desembre així s'ha de reunir una altra vegada a l'Europa i ja, bueno, ja es parla de les bones notícies, com sempre. Les bones notícies, doncs, bueno, vindran, és per dir-ho d'una manera. Encara no sabem res de l'any que ve, encara no sabem res. Vull dir que estem així.
Això també és un problema, perquè no et pots organitzar, pensant...
Però clar. A veure, esperant la sorpresa d'enguany. Perquè nosaltres l'any passat ja ens pensàvem que tot això, el pla aquest que van engegar, ens pensàvem que estava acabat i després ens sortim això dels 27, amb això dels 27 dies. Vull dir que no sabem el que passarà l'any que ve, encara no ho sabem.
Però vosaltres... Aquest pla, amb els 27 dies, també us feia fer millores a les embarcacions. Hem de dir que totes les embarcacions del Serrallo, millores per dir-ho d'alguna manera, ho han complert, que totes les embarcacions del Serrallo, jo que se'ls demanava, ho han tirat endavant.
Bueno, ho han tirat endavant, però més o menys estaven obligats, també. Perquè
tenint en compte que obligaven.
Clar, ens van obligar a posar la malla més grossa. Nosaltres anàvem a treballar amb la malla del 40, ara hem de treballar la malla del 45. I les barques que van a la gamba han de treballar a la malla del 50. Això és una imposició que em van posar ells a partir dels dies de l'any anterior. Vull dir que també se la van encolomar.
Què suposa això per a vosaltres?
Home, doncs que la malla, amb la malla més grossa, doncs tu mateixa, que se'n va molt de pells. Se'n va molt de pells. Però nosaltres som pèrdues, també, això.
Quan ho sabeu? Sabeu més o menys quan us diran si enguany podeu tenir més dies per pescar i podeu pescar més o no?
Doncs avui ens han dit que el dia 15 sabríem alguna cosa, el dia 15 d'aquest mes, però no segur, encara no segur. S'havien de reunir a Madrid les federacions i a veure quines notícies tenim.
Tot i això, gaire esperançats no esteu?
No, gens ni gota. Gens ni mica, ja et dic.
Doncs moltes gràcies, Paret, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randamar.
Molt bé, a vosaltres.
Parlant de pesca, arribem al punt final d'aquesta primera hora de Randamar d'aquest dimarts 7 d'octubre. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Xarxa. Ara són les 5 notícies. L'Ajuntament justifica l'enderrocament de Can Bordes perquè Patrimoni no ha acceptat la declaració de